Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Tertúlia de patates.
La tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte, avui acompanyats de Toni Muñoz. Què tal? Bon
Què
dia.
Què tal? Bon dia.
Clara Molins, com va?
Bon dia, bon dia.
Hola, Jordi Beltran, bon dia.
Molt bon dia de pont.
També, sí, per tu. Mireia Carolera, bon dia.
Bon dia.
És un pont que, sí, efectivament, saludem i, en fi, estem molt, molt, molt contents per tot aquella... Però molt contents.
Molt, eh?
Però
molt
content que no ens aguantem. De, per tota aquella gent, per tota aquella gent que tenen un aqueducte sensacional, sí, des de la Revetlla de Sant Joan fins la setmana que ve. Felicitats a tots els premiats i endavant amb les notícies, els vostres peus a Instagram, sí, a l'aigua, a les piscines, ah, i tot,
exacte,
el que vulgueu.
Sí, la foto aquella dels maco. Peus, típica, de la dels peus a la platja...
És molt Covid-free, peus,
exacte,
a la platja. Sí. Una cosa, abans que comenci, deixa'm saludar també, una setmana després, a la gent de La Calma,
home,
del restaurant La Calma de Platja
d'Aro.
Perquè ens van atendre estupendament l'altre dia, vam fer una part del programa des d'allà i que moltíssimes gràcies des d'aquí.
Ja sabeu que vas dinar?
Vam dinar, sí.
I què?
I molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Una fideuà.
Home, ets el que es posa allioli o no, la fideuà?
Hi havia allioli i sí, una miqueta. És una punteta.
Molt bé,
una punteta. Bé, molt bé, molt bé. El restaurant La Calma de Platja d'Aro, allò que ja sabeu que està allà a tocar de la sorra de la platja, que fan uns arrossos estupendos, que es cuina així estiuenca, fantàstica i fresqueta, i que podeu consultar el lloc web a restaurantlacalma.com o també Facebook i Instagram, i que ja sabeu que sortegem cada dissabte la tertúlia de patates, un àpat per dues persones a La Calma. Què heu de fer? Doncs bé, un retuit al missatge que ara mateix penjarem al Via Lliure sobre la tertúlia de patates i el restaurant La Calma, i només entren en sorteig, com sabeu, els que ho facin durant la tertúlia,
sí, fins a les 8 i 1,
no,
pel retard,
0, 0.
A les 8 i 1,
no, no,
pel retard d'internet.
Deixa d'inventar-t'ho. Només valen els retuits fins a les 8.00. I el guanyador de la setmana passada és la Marta Alomà, que s'endú aquest àpat per dues persones a La Calma, que ens va molt bé perquè, efectivament, ha arribat l'estiu, és la primera tertúlia de patates d'estiu, tal qual així, després de Sant Joan, i, sobretot, la primera tertúlia de patates sense mascareta!
Vinga!
Això sí que és estiu, això!
Això. És el primer dia des de primera hora des de les 12 de la nit, que ja no és obligatori. La Molins està tirant mascaretes a l'aire com si fossin...
Bueno.
Sí, és el primer dia que no és obligatori l'ús de la mascareta en exteriors, recordeu. A l'interior continua sent.
Per tant, aquí a la tertúlia de patates sí que ens l'hem de posar.
Sí, bueno, era per fer una mica de... No? Alegria amb la resta de la gent.
Però estàs desinformant.
No? Però el missatge dirigit cap a la resta de la població és que... En fi, que és un dia que...
Que ens la podem treure. El dia del destape.
El destape, exactament. I, a més, va, per celebrar-ho, que ja ha arribat l'estiu, que ja ens traiem la samarreta... Ai, la samarreta.
També.
La mascareta.
Ja. Perdó.
Perdó.
Això passa perquè fa massa temps que parlem d'estiu, ja.
La cançó, la cançó d'estiu de RAC1, home. Soler, com sabeu, la cançó de l'estiu de RAC1.
Xulíssima,
que dimecres la va presentar.
Era màgia.
Bueno, és per arriba, eh? És
la... Beltran estava allà.
Sí, Beltran en fire. És l'adaptació de l'Àlvaro Soler de la cançó que es diu Màgia, en castellà, i que l'ha adaptat en català, i aquesta lletra personalitzada.
Que diu RAC1,
Diu RAC1. Sí que ho diu. Ho acabo de sentir. Sí que sí. Doncs des d'aquí també és la manera d'entrar a l'estiu, d'aquesta manera.
Fantàstica, eh?
Amb una mica d'Àlvaro Soler, amb una mica de la mascareta fora i una mica de restaurant La Calma.
Que no, és que això tenim de tot.
Ja està. Anem a fer una mica de tertúlia de patates o ja ens quedem així? A l'Olo Puja!
No cal, posem música!
No te la saps, Toni, no facis
això. Però és allò que fas, allò que veus, sents que diu pla i ja dius...
Platja!
Acabes tu. Ràdio.
RAC1.
RAC1. Bueno, escolta, torna'm a posar la sintonia habitual de la tertúlia de patates, ara. Perquè anem a fer una mica de repàs de coses que ens han sorprès al llarg d'aquesta setmana, ara que ja és la, com dèiem, la primera tertúlia de patates de l'estiu. Va, què és el que li ha sorprès aquesta setmana a Jordi Beltrán?
Mira,
Perdó, una cosa. Perdó, el que talli, Beltrán, perquè m'he recordat ara. A partir de les 12 del matí tornem. Evident, tot el matí parlarem del tema de la mascareta, perquè té moltes implicacions i és molt simbòlica del que significa la pandèmia, no? És el gran símbol de la pandèmia, la mascareta. Hi ha una història que m'agradaria, si algú li ha passat, que em faria molta il·lusió que passés i que algú ens ho expliqués, que és la gent que només s'han conegut amb la mascareta posada. Ah. A veure si hi ha algun cas que ens estigui escoltant a aquesta hora del matí d'algú que a partir d'avui podrà conèixer...
Descobrirà quina cara té el seu interlocutor.
El seu interlocutor, de forma que ha estat en els últims mesos, l'últim any, de forma habitual, perquè és un mestre de l'escola i el primer any de curs de les criatures, que pot ser algun cuidador amb algú altre... O sigui, clar, relacions estretes, m'imagino que s'haurà entrat la mascareta un moment o altre. Sí. Però home, aquesta mena de relacions, més o menys... més o menys professionals, però una mica emocionals, pot haver-hi gent que ens està escoltant que només ha conegut una persona que ha estat important en l'últim any, per ell o ella, que només l'hagi conegut amb mascareta i no sàpiga quina cara fa.
Jo hi ha un mestre de l'escola,
sí,
és monitor, que és d'aquells que rep els nens i que els hi pren la temperatura, no?, dins d'aquest dispositiu que s'ha fet aquest any, que jo sempre l'he vist amb mascareta. I no sé... Bé, de fet, l'altre dia, per primer cop, vaig veure que se la baixava una mica, perquè amb la calor que fa, doncs ara de tant en tant necessita respirar una mica de forma més profunda, i vaig dir, ostres, no me l'imaginava així.
I portaves un any veient-lo allà a la porta de l'entrada del col·le.
Sí, pensava que tenia una altra cara.
Havies tingut conversa o no?
Sí, què tal?
Bon dia. El nom, no cal que el diguis,
No sé com
no heu arribat al punt de...
No sé com es diu.
Bueno, si teniu alguna història d'aquestes curioses...
Podries buscar també gent que no vols conèixer sense mascareta.
Clar, si pot passar això.
Sempre amb mascareta i dius... No vull que se la... Ja està.
És que pot passar perfectament. És que és com haver conegut algú que portava el cabell o els cabells d'un color determinat o una perruca. El dia que s'ho treuen, ostres, l'impacte de dir no ets la persona que jo vaig conèixer és important.
Clar.
Doncs bé, a partir del migdia en parlarem. Si a algú li passa això, si algú té una història curiosa al respecte d'això, d'haver conegut una persona important de l'últim any i no sap quina cara té, perquè no s'han tret mai la mascareta, perquè tenen una relació no tan prou profunda com per treure-la-se, no han anat a dinar, no han fet una copa junts, que ens ho expliquin. Notes de veu, missatges a través de @via_lliure a Twitter o via_lliure@rac1.net. Va, Beltrán, què és el que t'ha sorprès aquesta setmana?
Per què a les borratxeres se li diu de tantes maneres diferents? Però concretament, per què se'ls diu kurdes o turques?
Kurdes.
O sigui, de vegades diu...
Jo kurda no ho havia sentit.
Jo turca sí.
I turca tampoc?
Sí, una turca
sí.
O sigui, això és mega boomer, ja, no? No ho dic ningú, ja.
No? Taja, no?
La taja, sí. El gat és una cosa que durant una època em va fer una mica de gràcia i ara trobo que no es diu.
No es diu gens, no. Jo crec.
No?
No
ho he fet servir mai?
Vas gat?
Va... Sí.
Sí, no, ho he fet servir algun cop, però...
D'acord.
És més genuí que taja, perquè taja no està al diec.
Bueno, i
gat. Home, a veure. Que ens posem així, res no està enlloc, diguéssim. Quan entres al diec...
No.
Quan estàs borratxo, quan estàs taja, t'és igual si està al diec, no?
Se'ns acut algun altre? Algun sinònim?
Mamat.
Trompa.
Això és antic.
No, és que hi ha molts, eh?
Aquesta és boomer total, eh? Trompa, jo crec
que... Mega superboomer.
Tocat.
Vas tocat?
Va tocadet.
Ah, està bé.
Va tocat.
Sí. Tocat.
Nada al revés.
Nada desviat. No.
Va tort.
Escolta.
Va tort.
Tort, és veritat.
Tort, ja l'hem dit, no?
Sí. No, tort no l'hem dit, l'he dit jo.
Ah. Mira, saps que m'estan passant ara unes quantes de sinònims? Agafar puces. Però jo que no l'havia sentit mai.
No,
eh? Una mona, home!
Home, sí. Que...
Home,
mona,
sí.
La mona, sí. Mona, eh?
Una bufa. La majoria dels que estic llegint del diccionari de sinònims no acaben de...
I surt taja o què?
Taja, em sembla que no. Agafar una mantellina. Agafar una pinya. Són
agafar un
hòstia. Derivats.
Això és horrible dit així, però també no.
Aquest m'ha agradat sempre. Anar calent d'orelles.
Aquest no l'havia sentit mai.
Sí, perquè és com que les orelles estan vermelloses, algú que va una mica borratxa.
I tu ho has fet servir, això?
Sí, té les orelles calentes o alguna cosa així, jo crec que sí.
La castanya també es fa servir, no?
Una bona castanya.
Una castanya.
Aixecar el colze. Sí, que seria veure...
Sí, això, no? Que li agrada molt aixecar el colze.
Ara, ara.
O empinar, empinar el colze.
Sí, senyor.
Empinar el colze.
Pet.
Empinar es pot dir en català?
Napet, napet.
Napet, sí.
Napet.
Una merda.
Napet és molt guai.
Portar una merda.
Portar una bona merda.
Està, porta una bona merda al damunt. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No, no, bé, bé, bé. Bueno, tots aquests.
No, no era la intenció, tampoc, però en fi, ja que m'hi hem posat. Una altra qüestió que crida l'atenció. Últimament veieu cotxes amb colors estranys.
Colors estranys?
Sí, de cop, un color bombona botano, uns, uns d'aquells cromats així, però amb uns colors molt, molt cridaners. I últimament estic veient i dedueixo que són empreses que lloguen cotxes i aleshores... perquè els lleus surti més barat agafant un color que no el vol ni Déu, no?
Doncs jo et diria, Beltran, just al contrari. Jo tinc la impressió que estem en fase molt anodina respecte als colors dels cotxes. O sigui, vermells jo gairebé no en veig, que són encara dels cridaners els que abans n'hi havia molts. Grocs? És que sí. ni recordo l'últim cotxe groc que he vist, a part dels taxis.
No, jo estic veient ara, sí que una mica en la línia del Beltran, estic veient colors diferents, no diré estranys, però sí que... diferents del que és habitual.
Jo
és
crec dir... que tothom va amb el gris aquest.
No,
jo... Gris metal.
Mira, no,
gris,
no?
Estic veient
blanc i negre.
Estic veient un blau com fosc però metàl·lic.
Sí.
Una mica llampant.
No, saps quin és l'estrany que no havíem vist, que jo no l'havia vist fins fa pocs anys, és aquests que no són brillants, que són mate.
Ah.
Els cotxes aquests que són completament mate.
Sí, sí.
Sabeu, sí o no? Sí. Que n'hi ha alguns i que fa com la sensació de... es faran malbé molt ràpid, yeah, saps? Es rascarà yeah molt ràpid, yeah, això.
No, són xulos, aquests sí, mates. Són xulos.
Vinga, va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, el Toni Muñoz.
Doncs mira, és un tema recurrent, que no sé si n'hem parlat aquí a la tertúlia de patates alguna vegada, però que jo volia treure, i és fins quan està permès tirar petards. Saps? Més que res perquè...
Cansa
una mica. Aviam, jo he de dir que el dia de la Revetlla de Sant Joan jo estic molt a favor que la gent tiri petards i m'encanta.
No diguis mentides.
Bueno, és mentida.
Perquè ara ve el paró al darrere.
No m'agraden gens els petards, però...
Ho respectes.
Ho respecto i ho tolero. Bueno, ho tolero no, estic amagat sota el coixí. Però és igual, és a dir, jo em sembla fantàstic que tothom s'ho passi bé, que llencin petards i tot això. És la nit per fer-ho. Però l'endemà... ja no és la nit per fer-ho.
Ja, però se n'han quedat,
bueno,
alguns.
Allò que et sobren, no? Que
sobrat,
bueno, me n'han sobrat, sí, i tal. Sí. Però, clar, està permès, és a dir, que jo vagi pel carrer i et tirin un tro, saps?, a mig metre, i tu et giris i dius, home, per favor. Que no
per favor, eh? Per favor, eh?
No? Nen. Saps? Nen.
No.
Escolta.
Jo ara estava pensant...
No ho pots fer, no ho pots fer perquè tot és... perquè Sant Joan, saps? T'han tirat un tro a mig metre...
Sant Joan s'allarga tres setmanes.
Bueno, no li pots dir res al nen perquè t'acaba de tirar un petard.
Però n'hi ha un... El Beltran potser s'ho sobra millor perquè abans era més habitual, però crec que hi ha la Revetlla de Sant Pere, també, no? Que és al cap d'una setmana,
no? És que s'empalmaven.
Clar.
I llavors hi havia petards gairebé cada dia.
Sant Pere és 28 o 29 o... 29? 29. Ah. I la nit abans entenc que el 28 o el 29 torna a ser Revetlla, teòricament era de petards, que ara no sé si arribem tan lluny. Aquí el dubte que jo tinc és quins són els petards que queden, perquè clar, jo el meu dubte és, jo entenc que et s'obrin petards que normalment són les quatre piules,
quatre
que s'han quedat allà perduts en una... Però un petard vol aspirat ja.
Sí, home.
Sí.
Llavors
sí,
un petard gros o una font xula no sí la guardes per l'endemà.
No. Passa que hi ha gent que compra molta cosa. Eh?
Aquest és el problema, que llavors se li queden allà...
Però petards molt xulos i
no
molt grans,
s'ha gastat tots.
Però això és el que em pregunto. La gent es gasta molts diners, no?
Sí.
Perquè jo vaig veure alguns petits espectacles que eren de festa major directament i dius, això ho està pagant algú, clar. Sí. Amb les seves...
Però
no
quin
sé,
espectacle vas veure?
Que
vols dir?
Anti,
una font. Què passa, que sou tots anti aquí de petards, ja ho veig.
Jo soc... Perdoneu, jo sóc molt a favor de petards, però aquest any ha sigut el primer any que ho he viscut des de la pell d'un animal, concretament del meu gos.
Ja hi som, eh?
No,
ja
no,
som, eh?
Sempre pensava... Perdoneu una cosa, sempre pensava, oh, els animalistes, oh, quina tonteria. No, ho passen fatal. Hi ha gossos que s'amaguen, que ploren. És una angoixa i el vaig haver de xutar un calmant,
un
el pobre gos.
Mira.
Sí, no, perquè pobres. I no, i això de que l'endemà els nens aquests macos continuen tirant...
No, que tirin petards, però que no me'ls tirin a... Però... al costat, saps? Quan passo només vull fer aquesta crida aquí.
És que és la gràcia, Muñoz.
És que t'espantis la gràcia.
No, però a vegades em veuen, eh? Em veuen que em vaig acostant i tu veus aquells nens que estan tirant petards i dius, bueno, ara pararan. I no, no, és igual, encenen la metxa i tu, en el moment en què tu passes, pumba!
Pumba!
Va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Clara Molins.
Doncs mireu, durant la revetlla de Sant Joan vaig anar a un sopar amb uns amics i no van repartir, només van repartir forquilles, no van repartir ganivets, perquè sí, era una cosa més de pica-pica, poca carn, poca cosa de tallar.
Sí.
No sé què tal porteu vosaltres el fet de menjar, de fer un àpat sense ganivet, és a dir, només amb forquilla. A mi em genera com una mena d'incomoditat, encara que no hagi de fer servir el ganivet per res, realment. Em sento com desequilibrada, o sigui, és com si el cos no puc fer bé còmodament aquell àpat, no? I no sé si és una cosa que només em passa a mi, és una cosa habitual de comoditat a l'hora de menjar, de poder acompanyar, no? I si no tens ganivet, doncs un tros de pa o alguna altra, no sé, altra cosa. Com ho veieu, això?
Però per què? Perdona, tu estàs dient rara, que trobes a faltar perquè fas el gest de la pala amb la forquilla. O sigui, arrossegues.
Clar, reculls i acompanyes, encara que no tallis.
Però no trobes...
acompanyament.
No. És que jo t'anava a dir el contrari. Jo hi ha vegades que tinc ganivet i no el faig servir, fins i tot necessitant-lo.
Ostres,
soc dels que tallen amb forquilla, depèn del que sigui.
Hòstia.
Sí, sí.
Clar.
Ja, sí. Però, sí, perquè qüestió, ja és com el gest així ràpid. M'enteneu què vull dir,
sí,
per exemple?
Sí,
una hamburguesa d'aquestes que es tallen fàcil, jo puc tallar-la
amb
la forquilla.
No, home, jo també.
No, però no és que puguis, no és que puguis, que ho faig. No sé si m'explico.
No, ja, ja.
Que no em poso allà
no,
a fer tot el...
Que fas més força i ja està, no?
Per mandra. Exacte.
Ja, però jo crec que la Clara s'està s'està referint a coses com... que costa, només amb un cobert costa agafar. No? A mi, per exemple, l'amanida.
Sí,
no? Jo ja sabeu que sóc molt d'amanides, sí, no? N'hem parlat aquí moltes vegades. No? Sí. I a vegades queden aquells trossets d'amanida que és molt petit, blat de moro, saps? A vegades el blat de moro...
Una cullereta.
No pots, saps? I llavors una de dos. O poses el dit, no? I tu agafes amb el dit, t'acompanyes del dit i la forquilla... O agafes el ganivet o agafes el pa, no?
No està ben vist, no, amb el dit.
No, amb el dit no, però bueno, estàs a casa teva, estàs sol.
El dit és repugnantet.
Agafes la cullera
amb les postres. Fixa't com ho ha dit, És repugnantet. Ha dit,
bueno, sí, vull dir, a casa teva que ningú et veu, sí, però si vas amb gent a una revetlla magnífica no anirà d'allà el ditet. Clar,
home, no. Bueno, clar, és el mateix que veure's el suc dels berberetxos. No està bé, però si estàs sol a casa teva, doncs ho pots fer, no?
O de llapar el plat a Contessa.
Exacte.
Per favor, per favor.
Això ja dic que ho fa, sí, efectivament. Però, Molins, era un... De peu estàveu?
No, estàvem asseguts, estàvem entaulats. Era una cosa de pizza, patates, olives, saps?
Però llavors per què volies?
Per què vols coberts?
Per aquesta cosa d'acompanyar i perquè em sento com... Sabeu quan vas a esquiar i no tens els pals en esquiar?
No, res. Inacceptable. O sigui, ara la persona que et va convidar, em sembla lamentable que estiguis fent aquests draps bruts a la ràdio perquè estàs dient que no va treure els coberts. Saps per què? Perquè no els havies de netejar tu. Oi?
Per què, perdona?
Perquè no els havies de netejar tu, oi?
Ah, clar, no.
No els va treure perquè...
Jo me'n vaig anar aviat a la festa.
Ja ho netejarà una altra, perquè la Molins es trobi que està bé.
No, però hi ha una cosa pitjor, que és que te'n donguin de plàstic i només la forquilla.
Que es trenqui.
Que es trenqui.
Només es trenca
l'hamburguesa no la talla.
No, les trenca la pua del mig. O en el pitjor.
Això és horrorós.
O en el pitjor dels casos es trenca tota la part de baix i et quedes amb el pal només trencat, saps? Amb la forquilla clavada
però
allà.
Però pots punxar. Sí.
Pots punxar més amb la punteta.
Amb la punteta.
Va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Mireia Garolera.
A veure, la cara B de l'estiu, que potser us va passar el dia de la revetlla, si la vau passar a l'aire lliure,
sí,
i és que quan tu estàs consumint el que sigui, un got amb el que sigui,
sí,
moltes vegades et cau un insecte dins del got i no te n'adones, i hi ha aquell moment que tu estàs disfrutant, xerrant, tal, i cluc! I notes una cosa escarosa quan fas aquell glob.
No vas, llavors... Que no mires a dins del got quan vas a veure, no, eh?
Com, que?
No mires mai a dins del got quan vas a veure,
jo
no?
Jo sempre, sí. I encara és pitjor perquè és mitja hora de fàstics, de tot. Però és que, percentualment, aquest any, jo no sé, tinc una petita terrasseta. Cada cop que ha vingut algú i hem pres algú, cada cop ha caigut un insecte, algú, a dins del got. Per tant, jo no sé si estem en un any de més insectes, si és una qüestió de Vic, si és la meva mala sort, però de veritat, és percentualment, dius, no m'havia passat tant, sí que et passa l'estiu alguna vegada, però tant, i és escarós, perquè llavors ja entres en una d'allò de dir, no vull veure més.
Tu estàs dient que te'l vas empassar.
No.
Ah,
perquè fas el xou davant de tothom, clar, llavors tothom és una mosca, saps?
Però de quines
De
quines dimensions estem parlant?
No
quines
molt,
dimensions té?
No gaire, exacte, però és escarós, eh? Vull dir, no gaire, però és molt escarós.
Però de quin bitxo estem parlant?
Mosca.
Mosca.
Mosca cada cop. No estem parlant ni de mosquit, ni d'abella, ni de...
Però les mosques estan hasta la sopa, tio. No et preocupis, això és normal.
No. Les mosques són enciam, Mireia.
Sí, però jo trobo que aquí la gran pregunta és si tu detectes aquest insecte a la beguda, si després si el treus i segueixes bevent aquella beguda pensant... Ja està, ja no hi és. O canvies tota l'estona.
S'ha de canviar. I
si te l'acabes d'omplir? Perquè aquí també hi ha un efecte psicològic de dir, hòstia, ara llançarem tota la cervesa o tot el gin tònic. Què?
Home, jo agafo molt fàstic en aquell producte. És a dir, si és cervesa, per exemple, jo ja em costarà tornar a veure cervesa.
Sí?
Encara que sigui amb un got nou, m'entens?
O sigui, t'han de buscar un altre tipus de beguda, directament.
I ja entro en un bucle... Que no.
Però et fa fàstic el tipus concret d'insectes, és a dir, la mosca en particular, o qualsevol que t'hagués caigut?
La sensació
una
que
formigueta?
Et queda de... T'han pastifat la cosa, t'han pastifat el concepte del que bevies, no?
Doncs
és com ha quedat tacat.
Jo trobo, Mireia, que com que som aquí al think tank de la tortuga de patates, jo proposo que a Vic...
Avui no ho havíem dit.
A Vic, que teniu aquest problema amb aquests bitxos que entren a les begudes, potser podeu posar una tapa, com aquestes que fan amb el cafè, saps? Per veure els cubates, no? És a dir, i veure a través del foradet aquell petit, saps?
Fins i tot et diria... et diria com
això
es diu...
No podem fer això,
l'estriquet de la cuina, el de la
reixeta, aquesta.
La reixeta, carai.
El colador
de reixeta. N'hi ha uns que em venen, que jo en tinc una casa, petits.
Bueno, pel te.
No tan petit, una mica... Zona intermitja, i el deixes allà i només el treus per veure. I pam, o fins i tot et deixes filtrar cap a la boca i llavors ja no...
Bueno,
no
és a dir, clar, si entra una mosca, després treus el filtre i ja està.
Què et sembla?
Que ha tocat el líquid.
Què et sembla? Quants éreu a la festa? Pues en compres 10 o 12, 15 i el posa allà, ja està. Cadascú... Cadascú amb el seu filtre.
Clar.
Va, anem amb les cançons que han ressonat al camp dels patateros aquesta setmana. Començarem amb, precisament amb la Mireia, va.
Vinga, doncs avui poso novetat, a veure si coincidiu amb mi. M'agrada molt la Dua Lipa.
Perdona, la tornada aquesta tenia una base...
Sí, és un clàssic. Mira, ho he buscat i tot, Xavi, del 32, d'un popular guitarrista de jazz que va fer la cançó aquesta, que llavors van remesclar els White Town, em sembla que era el 99 o així, i ara la Dua Lipa ha agafat també l'estribillo aquest per aquesta cançó, que és el nou single, diria, Love Again.
Love Again.
M'agrada molt, no sé, Beltran, què tens a dir-hi, però és que...
També m'agrada.
Mira, veus? Sí. És la pujada, Està molt bé. Dua Lipa, avui també el Via Lliure, en concret a la tertúlia de patates. Va, anem amb la cançó del Toni Muñoz.
Doncs mira, jo aposto per aquesta.
És ell? És el Bruce
Springsteen? És Bruce Springsteen amb The Killers.
Una cançó
nova que ha sortit ara fa un parell de setmanes, crec, o tres setmanes, que es diu Dustland, i que realment és una combinació fantàstica, la veritat. Ostres. Jo trobo que està molt bé el... aquest single, i qui, vaja... jo no sóc molt de Bruce Springsteen, però sóc molt de The Killers.
Sí,
i,
jo també.
I realment, ostres, està, sona la mar de bé.
L'havies sentit, Beltran, d'Aslan?
Sí, sí, es veu que són fans mutus, vull dir, que Springsteen és fan de Killers i Brandon de Springsteen.
Brandon.
I el Brandon es veu que és amic del fill del Bruce Springsteen, que són amics. No sé.
O sigui que anar a Bruce, el Bruce Springsteen li diu OK Boomer, no?
Va ser l'Springfield que li va demanar que volia gravar aquesta cançó als Killers, la volia gravar amb ells.
Molt bé.
I doncs és un creixent d'aquells importants. Sí.
Va, Molins, la teva cançó, vinga.
Echo de menos. Oh. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería, si vas dejando que se escape lo que más quería. Si tú no te das cuenta de lo que vale,
home, històrica, eh?
És que, mira, mira que amb aquesta cançó m'ha passat, perdoneu si sóc ignorant, però jo no sabia que aquesta cançó era de Kiko Venera.
Home, i tant.
Fortíssim, i l'havia cantat i ballat milions de vegades. Allò que dius, lligues dos conceptes i dius, val, és de Kiko Veneno. I, bueno, la poso perquè el vas entrevistar, el va entrevistar al Punto la setmana passada a Via Llibre, i va ser una entrevista que em va encantar. Em va encantar ell com a persona, vaig al·lucinar. I em va agradar molt com explicava que bé, que ell va triomfar amb el Volando Boy del Camarón, després va haver com un desert, i com cap als anys, quan tenia 40 anys, va començar a triomfar ell amb la seva carrera en solitari, però m'agradava molt com explicava que ell creia que ell tenia talent i que per això va insistir. I no sé, em va semblar tot increïble.
Sí,
Echo
és realment una de les últimes cançons que pretenia escriure. Sí, ell ho va explicar, que Auseron, que és el que el va acabar d'empènyer en l'últim disc l'any 95, ell li va dir, és l'últim disc que faig, perquè ja ho he provat tot i no em funciona res. I surt aquest Echo de Menos i ho peta tot, i llavors pot viure de la música, finalment, no? Kiko Veneno, després d'haver sigut un dels referents, un dels grans transformadors de la música a Espanya, no? No, un tipus sensacional, la veritat és que és així. Ha tret un disc que està molt bé i, a més, que torna a estar on fire perquè va fer el vídeo aquell amb el Tangana de Tiny Desk i que amb la cançó que es diu Los Tontos i que ha recuperat una part de públic. I em va agradar molt una cosa, per cert, que li va preguntar el Malcolm i li va dir, repartes un poco de alegría. I el Kiko va dir, es un poco mi triste sino. Va dir que ell volia ser... cantant protesta i que, bueno, que al final cadascú tira cap on pot tirar i que finalment se n'ha adonat que sí, que la seva música l'ha agradat a moltíssima gent. Cosa que també em sembla molt entendridor, diguem-ne. Va, Beltran, et toca a tu, per acabar.
Va, doncs, si abans el Muñoz us posava un crescendo, jo us posaré una cançó que és, mal dit, un subidon. D'acord? Aleshores, la vaig provar ja aquesta revilla i comença així, amb un ritme que pots anar seguint bé, que és alegre i tal. Mira, escolta. El títol ja m'anava per dir, com pot ser que vulguis més? Com t'atreveixes a voler-ne més d'una cosa així? Val, aquest és el principi, però després, per cert, això és d'un grup que es diu Bleachers, que el seu líder, el Jack Antonoff, també és molt amic de Bruce Springsteen. A la segona part ja puja una mica més el tempo i va per aquí. Bastant d'aquelles de saltar i birres, eh? És bastant allò de col·lectiu euforitzat, diguéssim, eh? Mm-hmm. Però clar, arriba la part final i aquí ve el tema que toca molt de prop, jo crec, també a Springsteen.
Home, és cançó d'estiu, eh? És clarament cançó d'estiu, eh?
Sí, és estiu, però allò, amb el Clarence Clemons tocant el saxo, aquests saxos són igual que els saxos de l'Springsteen, idèntic.
Igual. Puja. Com et dic, es diuen?
Bleachers, com Bleachers. Allò, blanquejadors.
Doncs mira. Doncs avui arribant a les 8 en punt del matí aquesta canya, és el primer dia, senyores i senyors, que ja us podeu treure la mascareta als carrers. Ha arribat l'estiu. i una miqueta de tranquil·litat, una miqueta de calma, que encara vindrà la Delta, però
no, home, no.
Tranquils,
no.
Tranquils. És un gran dia, aprofiteu amb una mica de música dels Bridgers. Gràcies, patateros. Apa, adéu-siau, eh?
Que vagi bé.
Adéu, adéu al curs.